ella dobla el Canal Sur, Andalucía Directo. ¿Estás contenta, no?
Sí, contenta, pero contenta.
Pero no nos ha engañado, que no tiene ni una arruga.
¡El coño! ¡No!
Pero yo es que prefiero decir coño. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho más claro y más silbado todo el mundo. ¿No te parece?
Le puse el chocho con una mazorca.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Pues ole, senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? Quin silenci, nen. I Pep Vergés, hola, què tal, hola, què tal? Ja no te'n recordes, ja. Qui dia passa, any empeny. Mira, quin silenci. Ah, hòstia. Genial, 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 genial.
No cridis amb el temps.
No. Escolta, hi va anar el company Sergi Ansona a dalt a veure què passava i mira, tontos nosaltres, perquè el pobre operari va dir si m'haguéssiu avisat jo hagués parat. És que no, bueno, som, bueno. Som tímids i no ens agrada molestar i aquestes coses. Ai. Bueno, què tal? Com estem?
Bé, amb aquest dia més mullat.
És l'últim dia de... Bueno, mullat, aviam.
3 litros, de moment.
Bé, d'acord, 3 litros.
Bueno, ja, coi.
Mira, sortiré nedant d'aquí.
Bueno. Mira, Sant Martí 7.
Ah, hombre, Sant Martí, cuidado, Sant Martí. Atenció, les barques, poseu-ho tot a punt, les pneumàtiques, a veure... Ai, senyor, no res.
Bueno, però com a mínim,
escolta, qui dia passa any empeny i qui plou per rebotes...
I sembla que ha de durar més, eh?
Sí, tot el dia, Cunit
11.
De moment, fred encara no, diuen que vindrà.
16 a Tarragona, és a dir, clar.
Ei, Tarragona sí que estan inundats. Estan allò...
No, inundats tampoc.
Tarragona està... anegada de 7 litres. Bueno, a Tarragona que no li preguntin massa perquè l'última tormenta que forta que van tenir va ser aquella que va arrasar amb tot i va deixar les platges de, per exemple, d'Altafulla sense una gota de sorra i aquell restaurant a mig caure i aquelles cases pobres d'unifamiliars de no sé quin lloc perquè es veu que amb les obres de l'autovia no van preveure. És que hi ha tècnics per tot, eh? Que cobren una pasta, però preveure coses els hi costa més. Es veu que els veïns ja van dir... Escolti, és que aquí passarà alguna cosa. Deixi, lo típic. Deixi els tècnics, que saben el que fan. Pues mira, saben el que fan, van quedar cases inundades. Encara és hora que els hi hagin pagat un duro. Estan en litigis i en pleits per mirar de que sigui el Ministeri d'Obres Públiques, vaja, el responsable de les obres d'aquella autovia, qui pagui el tracal, que va ser per culpa seva... que no van preveure en plenes obres posar uns tubs en el terraplèn que havien fet per tal de desaiguar tot allò que antigament es desaiguava per allà, i així va anar la cosa.
Un clàssic
de, aparta que jo sí que hi entenc.
Exacte. I escolti, gent cobrant per un tubo per fer això.
Sí. Llavors ven els pagès... Clar, això està bé, perquè ve els tècnics i les tècniques de torn allà amb els seus aparells, els aparelladors, els no sé què, els topògrafs... Genial. Tot genial. Però llavors hi ha el típic pagès de tota la vida que s'ho mira des del marge, inclús s'atreveix, potser... Ja sé que els pagesos, si una cosa tenen, i pageses, són discrets, són bona gent, són respectuosos. I els hi costa molt entrar allò a discutir res, perquè són gent sàvia, no? Ja pensen que els que han estudiat molt en saben molt. Però tu veus que ells miren com dient aneu pel pedregar.
Sí.
Això que esteu fent no va enlloc. És que... Calli, parti, aparti.
Jo ja ho he explicat alguna vegada, que em vaig fer una casa, que la vaig fer un donatiu a la Creu Roja.
Sí.
I,
sí?
Bueno, més o menys. I aleshores era una casa que estava bastant... O sigui, era una casa vella que s'havia de reformar, però estava fet una merda.
Tenia ciència.
I era molt complicat, i a més, amb la complexitat de les parets dels pobles, que moltes tenen fang, que a vegades comencen amples de baix i acaben estretes de dalt.
Sí, aquella saviesa que anaves construint, la paret mestra l'anaves fent... Bueno, paret mestra, eren cases amb les parets de fora, eren les mestres. Era la paret gruixuda que aguantava, per dir-ho així, tot el tabic. I a dintre hi havia només com una viga central, una columna de fusta...
No, de fusta.
Que ho aguantava tot.
La meva era de pedra de
Era
turo.
Pedra, que pedra ho aguantava tot. Sàvia,
sí,
però
total,
amb ciència.
Jo vaig agafar un arquitecte, que en aquest moment és un megacrac del món.
No, el millor.
No fa cases per menys de
6
milions d'euros.
Sí.
Bueno, és així. però és un bon tio, però clar, si s'ho pot permetre...
Oh, i tant, collons, és un bon tio, no es faltaria.
I construeix a Dubai... A tot
i va clavar colzes, eh?
I allà...
Mentre els altres anaven a discoteques, ell anava clavant colzes, eh?
I aleshores, quan va arribar allà, va dir, mira, preguntem a la gent d'aquí, perquè jo no sé, aquestes parets, jo... I va preguntar...
No ho va veure clar.
No, bueno, la gent que ens feia l'obra va preguntar, escolta, tu, això com a no sé... I feia cas del que li deien.
Un palet experimentat.
Un palet experimentat. Feia cas tot un arquitecte que havia fet el Juan Carlos I, imagina't.
Imagina't.
Però ell ho va veure clar.
Bueno, és un arquitecte savi.
Donde fueres, haz lo que vieres.
Sí, home, sí, pregunta.
Bueno, i va quedar una casa impressionant, no?
Admet el dubte.
De fet, va sortir a revistes, no et digui
res
més.
Sí, tot perquè el paleta, diguem-ho així, el va guiar, el va posar sobre la guia, perquè... i després el que l'arquitecte va posar la ciència, lògicament.
Va posar una meravella.
A més, em consta, de quin paleta parles, i de com sap escoltar, i de com, malgrat ell, sap molt, escolta molt els arquitectes, i... per dir-ho així, sap fer un bon equip.
De fet, crec que la teva casa i la meva la va fer el mateix paleta.
Vaja, mira, doncs jo estic molt content.
Jo també.
Crec que no
tenia
una esquerda.
Jo vaig quedar encantat de la vida. Bueno, de fet, la casa segueix en peus.
Sí, home,
jo ja no la tinc.
Bueno, espero que sí, que segueixi en peu.
Sí, no, ja està de puta mare, es veu.
Sí, no.
Però, bueno, però vull dir que això, que quan... Tu has de fer cas del que et diu la gent d'allà. Miri, vigili aquí, que si treu això, l'aigua canviarà de lloc i anegarà tot allò.
Sí. Saps? No sé quants arquitectes així de grans obres públiques són capaços de, si passes per un terreny més o menys complex, complicat, fer una convocatòria, exacte. Anar amb el cotxe un dia, entre setmana, allò, anar per les Masies i preguntar,
vostè
per
quants
exemple.
Aiguats ha vist? Per
exacte.
On va l'aigua?
Per on va l'aigua? Vostè què creu? Aquí farem un talús. Creu que es pot fer això? Com ho veu, això?
És molt difícil, perquè la gent té poca humilitat.
Exacte.
Per això acaben fent sempre el mateix, i per això l'arquitecte meu és ara
no es va atrevir.
Un mega crac.
Claro.
Va dir, escolti, i allà on va fa el mateix, a veure, aquí quin tipus de pedra hi ha? Escolti una cosa, a veure, vostès quan plou, quan passa això... Per on
què fan?
Clar.
Què fan? De totes les Masies que ha reparat, què ha vist?
Ah, per exemple, intel·ligent, no és el més intel·ligent.
Perquè la gent d'abans tenia poca ciència, però molta saviesa, que s'havia de suplir. És a dir, el que no tenies de càlculs i de càrregues i de vectors i coses d'aquestes que afortunadament ara s'estudien, abans se suplia amb la saviesa. I sabien, i aquell... Quanta gent, quants paletes saben fer escales catalanes, per exemple, que
pocs.
Són aquestes escales de volta que van fent amb una espècie de bòveda i que van envolt... Bueno, genials, sàvies i molt cotitzats.
També doncs... t'he de dir que en algun moment, quan l'arquitecte ja fem això, Paleta diu, està boig. I entre la locura d'un i la saviesa de l'altre,
doncs ja està.
Vam aconseguir algo fantàstic.
Home, no? Que va, home, efectivament. Sí. Mira, l'experiència amb aquest home, doncs, haig de dir que vaig tenir la sort de conèixer un arquitecte paisatgista que em va, bueno, va dissenyar una mica el pati, tampoc, aviam, no grans coses, eh? Uau, no fotem,
aquelles hectàrees que tens de terreny.
Sí, home, exacte. Vaig dir, mira, aquí, en este pazo, que podríem...
Que podem plantar.
Sí. Bueno, diguem que era és un terreny molt petit, i que cal precisament molta imaginació per fer les coses.
És petit, però condeix.
Bueno, doncs, condeix perquè precisament l'arquitecte, bueno, aquest amic, que no vaig fitxar un arquitecte, sinó que és un amic que es va oferir a fer-me una cosa, doncs clar, va dir, ui, la primera frase, tinc pensades unes coses que haurem de mirar quin paleta ens les fa. No per despreciar els paletes, sinó perquè ella veia que hi ha coses que tenen una certa ciència, perquè volia aplicar coses que, bueno, total, que quan va conèixer el meu paleta, ergo el teu paleta, ergo una persona sàvia,
que coneixíem,
veterana,
a més,
que coneixíem de terres sàvies,
sí.
Doncs quan va acabar l'obra, que va quedar genial, amb poqueta cosa, perquè no tinc possibles, però el va voler fitxar. Bueno. Perquè aquest arquitecte doncs fa unes promocions a l'estranger i aquí i allà, i va intentar fitxar-lo, pobre home.
Perdó, el meu arquitecte, que era aquest que dic, Megamax, que si vas a la seva pàgina web... No, només veuràs a tot el món...
Grans...
va voler-lo fitxar.
Doncs pues mira, ja són dos.
Un tio que l'altre diu, home, jo no puc anar ara, ja s'ho
no, que tinc oliveres aquí, cony, que has de cuidar, hòstia.
Però el va voler fitxar, jo estic encantat amb tu.
Sí. Pues igual. Igual. Perquè a la primera...
Costa molt, això.
Li feia allò que ell... jo me recordo que a vegades hi havia el plantejament, tots dos, això sí, es van trobar dos bones persones.
Sí, bona persona.
Que això sempre és important, eh?
Mira, et diré més. Bona persona que a vegades, quan et passa la factura, et cobren 6 sacs de no sé què.
Sí, aviam. Doncs
ell et cobrava 4 sacs i mig... perquè n'hi havia 2 mitjos que no es havien gastat i se'ls havien portat.
Per fer coses seves.
Bueno, o per deixar-los allà, o es havien quedat allà. Però ell...
Sí, i tranquil·lament hagués pogut cobrar-los.
Superlegal, home, i tant.
Quan obres una cosa, obres una cosa, ja està.
Exacte, però superlegal.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí, sí, sí.
Pues sempre hi havia la discussió de que, escolta, això, mira, mira què et plantejo. Home, vols dir que jo penso que aquí tinc dubtes, perquè, escolta, 10 minuts, al cap de 3 dies allò fet, venia l'arquitecte i deia, hòstia... però què ha fet aquí? Aquest home? Però si ho ha fet fantàstic. Bueno, quedava sempre flipat fins al punt de que, insisteixo, la tercera que li va passar això, ja va intentar fitxar-lo. Finalment, crec que no se'n van sortir perquè, home, havia que cuidar les oliveres. M'entens?
I
jubilar-se també.
A mi li va passar el mateix, eh?
Doncs
va passar el mateix.
Un aplaus per tota la gent sàvia que tenim els pobles i les ciutats.
I els arquitectes savis...
Que saben, consulten.
Que consulten, que saben que el seu coneixement no és... no ho saben tot.
Exacte.
I, per tant, mira tu, aquesta pedra i aquests fangs no sé de què estan fets.
Per tant, preguntaré.
Preguntaré.
Preguntaré i amb la meva preparació afegiré encara més saviesa perquè aquest senyor, que, per cert, una cosa tenen els pagesos i els paletes i la gent de bé, és que ho dona gratis, això.
Sí.
El coneixement no és allò... Bueno, i tu que... Aviam, jo tinc un secret. No tenen secrets. No tenen secrets, ho volen compartir, perquè lo important és fer la feina. Home, són gent ben parida. Coi, ara m'està entrant aquí la vena... Bueno, total, doncs bueno. Això, que si les arquitectes i gent dissenyadora de grans obres tinguessin aquesta humilitat de tant en tant preguntar a la gent de la zona, potser molts disgustos ens estalviaríem. És una mica el mateix que dic jo sempre d'aquells que des del despatx i l'oficina número planta 36 de la central del banc no sé què, doncs són capaços de dissenyar un pla estratègic que fa que els pobres avis doncs es vegin expulsats, estafats, ningunejats i absolutament amargats perquè no els atenen a finestreta fins al punt de que han de ser els governs que facin lleis que obliguin aquestes entitats a atendre les persones de segons quina edat. Que trist i que miserable que arriba a ser tot això. Quan, aleshores, la meva pregunta és, tots aquests nois i noies joves, segur, brillants, grans estrategues i que han estudiat, no ho nego, clavant els colzes, no ho nego, però que segurament han estudiat coses però han deixat d'estudiar altres, com són el respecte i pensar una mica en els demés, doncs tots aquests que estan a la planta 35, la meva pregunta és, tenen pares? I tenen avis?
Sí, vols dir suar el rabo.
Perquè realment, si teniu pares o teniu avis i sou capaços de dissenyar una norma que expulsi i no els atengui en finestreta, és que us falta un llum. 2, 3 o 4. I hauríeu d'estudiar una mica més de la vida, guapos i guapes. Alguna pregunta més?
No.
Pregunta més? Va, molt bé.
Bueno, m'estranya com no es...
És que m'he calentat,
Ja, però m'estranya com no es obre el programa. En lloc de...
Ja, podia haver-ho fet.
Amb la magnífica victòria del Barça.
Podia haver-ho fet, sí, no,
o sigui,
tremenda victòria del Barça.
És que m'estranya, tio.
Tremenda.
Van aixafar en el...
Sí. Quantes vegades he sentit que van guanyar el Villarreal, eh? I van guanyar, clar, és veritat. És veritat, no era un partit fàcil, és veritat.
No, però
van quedar uns quants retratadets, perquè la segona part va sortir les vaques sagrades i tres nanos que el que volien era córrer i demostrar... Escolta, allò va canviar com un mitjó, entens, oi?
Bueno, de la primera part, així tot és patètic.
Retratadets.
És patètic.
És molt patètic. I la veritat és que Xavi també preocupa, no per la seva sinceritat, sinó precisament per allò que diu, sincerament, doncs no augura res de bo, perquè a vegades en juguen bé i a vegades en desespero. Cony, doncs si resulta que no juguen bé i et desesperes, vol dir que o els jugadors no t'entenen o resulta que van tan perduts que no executen allò que tu els hi dius.
Pensa,
per tant,
que...
o els hi dius malament o no són capaços.
No ho sé, però a més ja vaig veure algun tros i jugadors, un que va xutar i en té un altre del Barça que li fa nosa.
Fa peneta.
Un merder que no saben, un que s'escapa per la banda i no li passa a ningú.
I els jugadors no és que no vulguin, eh? És que els jugadors, el problema és que si tu corres però no saps què fas, ben bé, o no creus en allò que estàs corrent, tu deixes de córrer.
Falta ordre.
Falta convicció d'allò que estàs fent.
I que consti que l'Unionistes ens va fer un gran regal,
sí,
perquè al minut 44 de la primera part...
Ai, senyor.
els unionistes van tirar un córner, sí. Jo no sé què els hi va passar.
Oh, però estan cansats.
Que va anar tot l'equip a rematar.
Bueno, perquè se la veien venir.
I llavors, clar, després d'una pilota que va poder ser gol d'ells, també surt, la tira algú i clar. Ferran Torres sol cap al porter. Sí. Però...
Per cert, no ho vaig veure jo, allò de Ferran Torres. En la seva celebració, és veritat que vam anar a callar el públic i aquestes... Ai, allò amb l'orella?
A l'orella, sí, sí, clar.
Aquest nano, vols dir que està sencer,
sí,
o no?
Sí, home, és un gol històric.
Sí, 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 per això, per
Wembley.
Davant d'una afició que el que haurien de tenir és un gran respecte pel seu equip, que ho estava donant tot i li estava donant una lliçoneta al Barça, resulta que marca el gol. Ei. El senyor que està cobrant 1.000 milions d'euros enfront d'un porter que està segurament treballant els matins al taller, a Talleres Benítez de Salamanca.
Va costar 50 milions d'euros Ferran Torres.
Corrado, no cuidado, eh? I que el nano vagi posant l'orella a l'afició del Salamanca. Vols dir que...
els jugadors...
Que toca tot.
Jo crec que els jugadors alguna cosa els hi falla, alguns. Però pensa que Vinícius va fer una superjugada... però no va acabar amb res. I se'n va anar a la càmera a dir que bueno que soy, mentre l'Atlètic atacava i va marcar el gol.
Que precisament el Griezmann estava per la banda de Vinícius,
sí, sí.
Però en comptes d'haver anat a la càmera a dir que bueno que soy, si hagués corregut una miqueta amb humilitat,
sí,
allò
sí,
que
sí,
diem,
sí.
Amb humilitat, segurament hagués evitat que Griezmann marqués el gol.
I mentre ell estava a la càmera, que bueno que soy, l'Atlètic marcava.
Sí,
bueno,
sí.
Bé.
Sí, sí.
I després l'altra humiliació, Vinícius està malalt, tio.
Sí, a més l'han enxampat les càmeres, clar, que és, sí, que, sí, és que van a ell.
I l'altra...
Molt llest, el nano no...
No, però l'altra és... Fins i tot ja dic, bueno, a veure, els diaris de Madrid, que me'ls he llegit, els crítics, bueno, els que fan la crítica, que, bueno, que el Madrid va jugar i va jugar bé.
Molt bé. Res a dir.
Però que Vinícius és el tio que es tira un tiro al peu i fastigueix l'equip.
Sí.
I ahir l'altre va ser quan perseguia Griezmann per tot el camp i Griezmann al final el regateja, l'aguanta tota l'estona, el regateja, xuta i marca un gol increïble sense angle ni res.
Sí, sí. Bueno, de fet, el resum de la tertúlia és com la de l'Arguero, per exemple, després del partit, és Vinícius se lo tiene que hacer mirar porque ha desquiciado el equipo.
Sí,
doncs
ole
tu.
Bueno, és que hi ha un moment que el Vinícius s'enfronta amb el Simeone i el Simeone passa... I venen els del Madrid a separar Vinícius. I al final, Simeone agafa Kroos i li diu alguna cosa a l'orella i Kroos fa, com dient, tens raó. Tens raó.
Pues això és el que passa. El Madrid, ja amb tot el respecte del món, molt bé.
Va jugar bé,
la primera part va jugar molt bé, va dominar i hauria pogut marcar 4.
Un partit difícil.
Sí, sí. Atlético lluitat.
Tosco, típic de
l'Atlético. Sí. I que, bueno, l'Atlético ara mateix té un Griezmann que, coi, aquí el Barça no va acabar de funcionar.
El Griezmann no va fer res i va fer el gol, eh?
Però per això estan els jugadors, aquests que cobren molt i que són líders.
Com jo, que no faig res, mira, faig el programa. Mica...
Bueno, Vinícius és boníssim, però no és un jugador complet, perquè li falta el cap.
Que desquicia l'equip.
Li falta el cap i, per tant, doncs, bé, no sé quin futur tindrà aquest nano, però, bueno, no. Mira... Justícia divina, eh? Vull dir que si vas a la càmera i dius que bueno que soy, i et marca el gol l'home que hauries d'estar marcant, escolta, ahí te lo comes.
El que sí és molt bo és el Bellingham, eh?
Ja està. Ah, aquest nano és molt bo. Molt bo perquè inclús al minut 200, quan ja estava en pròrroga, i és veritat que el Madrid doncs, va tenir... Bueno, de fet, això sí, va tenir una final bastant plàcida, eh? Tot s'ha de dir, tampoc no és que li fes falta córrer molt contra el Barça. Recordem, eh? Perquè es justifica la cosa, el propi Ancelotti va dir,
teníamos más tiempo,
veníamos muy cansados. Bueno, hombre, en la final no mucho. Por desgracia para el Barça, corriendo lo justito, ganasteis, pero de calample. No hubisteis de haber hubierais corrido mucho. Bueno, ja està, doncs no he començat amb això, no és veritat. De fet, he vingut 5 minuts.
Jo no deia una derrota a Madrid, no t'ho pensis així, eh?
No.
Jo deia una gran victòria
ara
del Barça.
Ja! Sí. Avui un abans i un després.
Home.
Ja està tot resolt. Ja
hem sortit de la crisi.
Segur. No, ara ja està. Sí, no.
Jo vaig veure un tros de la primera part.
Que patètic.
Fins al gol dels unionistes.
Sí, vas veure els millors moments del Barça.
Bueno, que només s'entrava en pilotes, puf. Tornava a centrar, puf.
I perill, ui.
Puf. I els altres tancats, sí, i un contraatac que fan...
Perill.
Gol.
Sí. Perill, gol.
Gol guapo, que van fer.
I menys mal... que hem tingut la gran sort de que Iñaki Peña és molt bo. i que la lesió de Ter Stegen hagués pogut ser un drama si el porter que el supleix
no és que al final podien no quedar 3-2 perquè Iñaki Peña va fer dos parades
per això,
al
per
final.
Per això.
Que podien quedar 3-2 i ui.
Per això que, i a més, amb algunes transmissions, allò de les votacions finals, surt Iñaki Peña com un dels candidats a millor jugador del partit. Que trist que jugant contra el Salamanca...
Unionistes.
Sí, perquè és l'antiga Salamanca que es va arruïnar, aquell procés de molts equips, no? Com el Salamanca, jo recordo tota la vida.
Que no sé si existeix,
el porter d'Alessandro. Això sí que ho recordo. El Salamanca era el típic partit que transmetia a Televisió Espanyola. Si Televisió Espanyola sempre transmetia al Madrid. Llavors hi havia altres partidets que, bueno, de tant en tant, per fer ver que era una televisió muy d'Espanya, doncs transmetia l'Atlètic de Bilbao... I transmetia el Barça, però transmetia el Barça habitualment quan jugaven camps gossos com Salamanca. Jo recordo aquelles transmissions en blanc i negre, amb un camp totalment patatae, amb porter d'Alessandro, que era boníssim, ho parava tot, i al final el Barça perdia, sempre 2-0 o 3-0. Era el partit de tota la vida del Salamanca-Barça, maleït partit, que jo de petit tinc trauma fins i tot infantil, que sempre perdia el Barça. Ara en perd d'altres, no? Però vull dir que era aquest. I van jugar contra el mateix equip i a punt va estar el punyetero Salamanca. Ara dit, com es diu? Unionistes
de Salamanca.
Unionistes?
Unionistes.
Que són de Convergència i Unió?
Sí.
Ah,
vale. Junts per Salamanca.
Junts per Unió. Aquests sí que es diuen Unió i mira, triomfen, quasi guanyen. Bueno, va. Escolta, doncs ja està. Escolta, mira, bona notícia. Perquè el Madrid era l'equip, l'enemic més perillós de tota la Copa del Rei, siguem sincers. Ningú volia que li toqués el Real Madrid. Jo imagino que ara el que ha de procurar el Barça és que no li toqui...
L'Atlètic.
Ni el Bilbao, ni la Real Sociedad. Bueno, aviam, quin és l'únic equip que podríem salvar els mobles? Mallorca, potser? Perquè la gent diu, Celta. Ja sabeu vosaltres que hi ha un senyor que es diu Thiago Aspas que ens fotrà un buit. Perquè és boníssim.
Girona, ni veure-ho.
No, Girona, ni veure-ho.
Jesús, ni veure-ho.
Llàstima que no he engegat el micro i he fet el mateix document de la tele.
Jo he dit Jesús sol.
Sí.
Clar. Estornudat, l'Àlex, estornudat.
Estornudat.
T'ha fotut, tu.
Sí, és aquest, no, és aquest moquitos d'estornut i prou, per sort.
Sí,
la cosa no va més.
A mi també passa tant.
Ai, sí, estem en un temps... Bueno, clar, és que aviam, ara mateix tenim com a temperatura... Deixeu-me dir, anem a revisar els nostres termòmetres, amics. Temperatura 9 graus. Està baixant. Està
sí,
baixant.
Home.
Perquè el matí feia caloreta, eh?
Teòricament ha de seguir plovent, eh? Collons. T'està sonant o t'has tirat un pet?
L'he exagerat una mica. Ah.
Doncs teòricament ha de baixar més. Mm. Aquests dies seran més frescos. A la nit, sobretot, però bueno, tampoc.
Mira els radars, a veure, que ve una gran llevantada.
No, està plovent, ai, està plovent. No. Llocs més i llocs menys.
Bueno, va.
Clar, llocs menys, però bueno, escolta'm, que vagi caient gong.
Tot això que hi ha, eh?
Clar,
tot això
hòstia, que hi ha. Sí, és que estem en un moment que... Però bueno, va venint, i sembla que això s'allargarà una mica. Hi ha moments que plou i que no ho entenc, perquè el radar marca que ha de ploure sempre, i aquí hi ha moments que no plou.
No. Pel Penedès ja saps tu que tenim la maledicció al damunt, i així estem. No sé què hem fet malament.
No sé.
No sé per què ens hem merescut ser tan castigats, però ja ho deien els nostres companys, no fa gaire, que la pluviometria del 2023 havia estat equiparable al desert del Sàhara, o no sé quin desert. O sigui, al Penedès, just al Penedès, eh? Perquè com que tampoc va ploure gaire quan a la resta de Catalunya es va inundar quasi amb allò del mes de març, aquí, a dos veles. I tot l'estiu, que, bueno, que un dia de pluja, aquí res. I així, Igualada plovent, Tarragona, Vendrell plovent, arribes al Penedès i ni una gota. I atenció, doncs, perquè divendres tot el dia prevista pluja, però això és com avui, doncs, 3 litrets, 2
bueno,
litrets...
Bueno, va fent, farà més,
jo crec que les arrels aniran amunt per dia una miqueta.
Bueno, hi ha llocs de 7, també. Bueno, Sant Martí ha dit que portaven 7.
7, vine.
En aquest moment, però vull dir, igual porten més.
Prepara les barques, Ajuntament.
Bueno, escolta, tio, jo ja, saps allò?
Sí. Dissabte res, diumenge
res. No lligues mai.
Joder.
I un dia hi ha una noia que et fa un petó a la boca.
Sí, dius...
Una noia en el meu cas, eh? En el meu cas, no estic ara posant un exemple per tothom, no.
Sí.
I o dos, o tres petons, i dius, bueno, no ha passat res més, però...
No, mira.
De la sequera que veníem...
Mira que els de l'alcohol.
De la sequera que veníem, sí. Bueno, algo és algo. Clar, home, sempre s'ha de ser optimista.
Sí, això està clar.
Ves a saber si la setmana que ve aquesta noia no em farà algo més. És com la sequera, a saber si plourà la setmana que ve.
Bueno, la setmana que ve plourà no, però banyador crec que els podrem començar a estrenar.
Farà calor.
Mira, de moment crec que dilluns... No, dimecres. Dimecres prevista màxima de 22. Ple hivern.
Jo tinc vacances.
Ple hivern. Mira, 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 t'ha cap a Calella a prendre el sol, tu, escolta.
No sé, sortiré en pantalon curt.
Temperatures previstes al cap de setmana, 4 de mínim avui, 14 de màxima, de moment ja la
demà
màxima...
Demà farà no? més fred.
Demà farà 2 de mínima i 12 de màxima. Diumenge, 1 de mínima i 14 de màxima. Dilluns, 1 sota 0 de mínima i 16 de màxima. Aquí hi ha temps anticiclònic, per tant començarà a fer allò de dia calor encostipats a tope. I a partir del dimarts, 3 de mínima, que és molt poc, també, però 19 de màxima. I dimecres, 6 de mínima, 22 de màxima.
Que guai.
I es veu que de cara a dijous, divendres, buah, 24, 25 de màxima.
Això ho ha fet Nostre Senyor perquè faig vacances.
Pobres arbres, com estan.
Faig vacances i Nostre Senyor ha dit, donem-li uns dies de... bons, que pugui anar a passejar amb la meva mare i que no faci fred. Sí. Estic segur que és això.
Horrorós, horrorós.
Home, horrorós no, però fastigós, sí.
No, sí.
No, perquè les flors... Hi ha roses, diguem a mi. Vaig anar l'altre dia a casa un amic meu i el jardí havia tot de roses. El gener, roses. El desembre, roses. El febrer, roses. Que hi ha roses tot l'any.
Tot l'any, pobretes. Bueno, quedaran esgotadíssimes, eh?
Home.
I pobretes, perquè, clar... Ara què? Descansem? No, més. I ara què? Descansem? No, més. Però si som a l'hivern és igual, més.
Plantes que no han de florir, floreixen.
Oh, un desastre.
Un desmadre.
Bueno, ell llegia que els flamencs del Delta de l'Ebre, famosos flamencs del Delta de l'Ebre, que es poden trobar ja a partir de finals de primavera, principis d'estiu, fins a la tardor, que, com ens van ensenyar els llibres, doncs agafen en grups i emigren, doncs aquest any s'han quedat. Aquest any han dit, pa què? Pa què? Si tenien temperatures màximes de 20-22 graus, ja a finals de tardor, han dit, pa què vamos a...
No han marxat.
No han marxat. Han passat els Nadals aquí. Han dit, bueno, total, pa què? Perquè anem per segons quin país d'africà que estan en guerra i es fotin un tiro. Quedem aquí.
Ja. Però el cansanci que tenen a tota l'estona.
No. O sigui, suposo que us hem plantejat, ara esforçar-nos, ara començar a anar sense dormir a les nits i no... Jo quedo aquí, tio. I no els hi falta raó, perquè realment...
Res la setmana que ve.
Ai, senyor. No, saps quin és el problema? Que els arbres començaran a florir, com l'any passat, fa 2 anys, arribarà el mes de març, començarà a fer una gelada de no sé què cony... Apareix una gelada, i ahí som, pel pedregar. Horrorós.
Esto es verdad.
Esto es verdad. No, el món del revés.
Bueno, què més? Jo tinc la meu tomada, tio.
Sí.
O sigui, com a tomàpel... Sí, però amb la meu. I no sé per què, eh? Perquè la vida la porto bé. Tinc uns caramels de Halls superintensive que em van bastant bé, però no me l'he pres. I llavors,
home, arrel de la notícia aquella, no sé si te'n recordes de l'Areva, de no sé quina marca que deia que volia donar pràcticament tots els seus diners, què. Arreu d'això es veu que hi ha un moviment...
Oi!
Un moviment... Queda xulo, eh?
Quin en surt, tio.
Pam! Dius, vinga, canvia la música i guapo, tu.
Estava dormint i m'has despertat.
Ràdio moderna. Doncs sí, jo faig com la tele. TV3 ho està fent molt ara, que és de posar els programes fluixets i els anuncis forts.
Això fan totes.
Això és horrorós. TV3, que semblava que era la nostra i que no entrava en aquestes coses, també ho està fent, capullos.
Fan totes.
Oh, quins sustos em peguen.
Canal Cocina també.
També, no? Hosti, que ja em diràs a mi que és perillós, perquè tu estàs allò amb la paelleta, allà, tal i qual, amb el guisadet, i pum, de cop et surt, volvemos en 7 minuts! I tu agafes la paella i se't tira tot a terra, home, del susto.
Sí.
Doncs el titular, que queda molt bé i molt pijo i molt guai, és els superrics demanen a Davos, que és on es reuneixen tots aquests països, que al final no deixis enrere perquè cadascú fa el que dona la gana, decideixen i demanen pagar més impostos. Sorpresos, perquè ningú els fa cas. Però que ja fa dies que hi ha moviment, o setmanes o mesos, que hi ha moviment de molts rics.
Els rics d'Espanya, no.
No ho sé, els d'Espanya, tu. Però els rics en general, no sé. Doncs sí, ho han tornat a fer, diu la notícia. Més de 250.000 milionaris...
Com jo.
Ojo, eh? Sí, quasi, vull dir, aviam, estic calculant, no sé si entro jo en aquesta d'allò. Doncs han fet públic un manifest en què demanen més impostos sobre les seves fortunes que serveixin per millorar els serveis públics d'arreu del món. Entre les persones... Bueno, ells diuen que ja donen molts diners, precisament en fundacions i en coses, però de forma particular.
Altruista.
altruista absolutament, però particular, que dius, home, doncs jo ho focalitzo tot en un tema. Potser estaria bé que els governs, clar, i també vosaltres no sabeu en quina lloc poseu, governs, honradesa, va bé, sí. Sense una llei de finançament de partits. Vale. Total, que els rics diuen, doncs per què no paguem més impostos i que sigui un govern escollit per tothom el que reparteixi aquests diners i no que haguem de ser nosaltres que haguem de decidir que on els posem. Entre les persones que signen hi ha, per exemple, Abigail Disney, hereva de l'imperi creat per Walt Disney. No sé quants anys té la senyora aquesta, però
interessant. Pep Vergés.
L'actor, no. De moment no et veig, eh? No sé si tu d'amagat l'has signat el document, però ja podries dir-ho, que pulli. L'actor Brian Cox, de la sèrie Succession. Valerie Rockefeller, que com su nombre indica...
És aquell ninot, sí. La germana del ninot.
Exacte, el Rockefeller, del... Que va morir, no?
No.
Ai, José Luis Moreno.
Estàs matant a tothom,
Morenos,
tio.
José Luis de los Morenos, com deia aquell.
Sí.
Doncs l'hereva d'aquesta coneguda família nord-americana també signa el document. Marlene Engelhorn, hereva de la química Basf. Aquesta és la que vam parlar l'altre dia. Que recentment va fer la iniciativa popular per redistribuir 25 milions d'euros de la seva fortuna heretada. Ho han fet una vegada més, com ara fa dos anys, coincidint amb la celebració de la ciutat suïssa de Davos del Fòrum Econòmic Mundial, que reuneix a economistes i polítics de tot el planeta. I diuen, el nostre missatge és senzill. Els líders electes han de posar-nos impostos a nosaltres, els superrics. Estaríem orgullosos de pagar més. Això proclama el manifest Orgullosos de pagar més, que és el títol d'aquest manifest, eh? Orgullosos de pagar més. I entren en matèria dient que, adreçant-se directament als líders globals reunits a Davos, diuen, quan posareu impostos sobre la riquesa extrema? Bueno, doncs mira, els superrics es mostren sorpresos de no haver obtingut resposta a aquesta pregunta senzilla, tot i que ja l'han formulat 3 vegades de forma oficial en els diferents reunions de Davos o no Davos.
Si tu fixa't, una persona que tingui una empresa molt gran i guanyi milers de milions d'euros, té un impost baixíssim.
Ei, senyor.
I un desgraciat com jo, que treballi en un lloc, que guanyi un sou...
Proporcionalment local, té un impost altíssim.
Molt més alt.
Correcte.
Val?
Malgrat l'impost baixíssim, de segons qui, pot suposar algun milió d'euros o dos.
Sí, però què més dona?
Home, paga molt, però és que té molt més.
Però per què, per exemple, l'home o la dona, o l'home o doni, que freguen els lavabos, per exemple, li han de retenir un 21% o un 20%,
doncs,
i amb aquest senyor li retenen un
2%. Quan no és un 0.
Per què?
Doncs per què? Gran pregunta, que estan els propis rics.
Perquè si jo puc pagar, és a dir, si l'Àlex no pot sortir a sopar perquè no té un duro...
Ara ho has dit.
Doncs jo diré, Àlex, va, que et convido jo.
La primera veritat, val? Que dius. Bueno, aquesta segona no, però la primera sí.
No, perquè tampoc puc, però
ja.
En cas que jo tingués molts diners,
ja.
Doncs va, que et convido jo. El que no és normal és que paguin més diners les persones que es dediquen a netejar o a fregar que el president de l'empresa, que té 56.000 milions d'euros.
En certa manera, per dir-ho així, aquella frase típica i tan desconfiada de per alguna cosa ho faran.
Bueno, perquè no marxin a un altre lloc, perquè no vagin a un paradís fiscal...
Doncs ells es veu que ho tenen molt clar i suposo que són gent intel·ligent perquè per això tenen tants diners. Els que volen pagar.
No, jo dic els altres.
No, els altres, els terrenals, que sempre hi ha gent tribunera que diu aquests segur que ho fan per alguna cosa. No ho fan perquè siguin molt bones persones, eh? Sempre és una frase típica que ens ve al cap. Doncs no, perquè hi ha gent, economistes, que han argumentat precisament que és tot el contrari, que són gent molt intel·ligent i saben que si no es manté l'estatus quo actual de democràcies, de més o menys classe mitjana, clients, si radicalitza el fet de que molts siguin pobres i molt pocs tinguin poder adquisitiu perquè la classe mitjana desapareix per culpa de falta d'impostos, doncs se'ls invagi el xiringuito a la porra. I, per tant, tots aquells, jo què sé, agències de viatges. Home, si una agència de viatges resulta que aquell país hi ha la gran majoria de gent que no té un duro per poder-se fer un viatge i l'únic que pot fer és sobreviure pagant la hipoteca i la llum i l'aigua i el gas, que és el que es pretén, doncs no tindrà negoci. Per tant, el que volen és enfortir aquestes societats, que no hi hagi revolucions per falta de diners i perquè la gent estigui tan descontenta. Argumenten que la seva petició d'impostos més justos no és radical ni perquè ells siguin activistes de no sé què. És una exigència per retornar a la normalitat basada en una avaluació sòbria de les condicions econòmiques actuals. que és això mateix. Actualment la condició econòmica és empobrir la classe mitjana i que tots tinguin poder adquisitiu molt poc i perquè estan molt atrapats, i els quatre rics, tu.
Però això és una estupidesa, perquè són els països, entre cometes, subdesenvolupats.
Exacte.
O sigui, això és el que passa en els països que dius, oh, allà tothom és pobre. No.
Però és a lo que anem, eh?
Hi ha uns de rics i n'hi ha molts de pobres. Pues de què serveix tenir aquí Mancio Ortega? O sigui, li puc penjar una foto a casa.
Però, veiem, quan sopars anirà a fer Mancio Ortega si és una persona sola? Un, cada dia. No farà més. Però si els treballadors de Mancio Ortega tenen uns sous més bons, és possible que molts més vagin a sopar. I a dinar. I al cine. I a comprar-se roba. I a gastar. I a viatjar. Però si resulta que Mancio Ortega els hi paga 700 euros, com voldrien, totes les dretes, perquè quan el senyor Sánchez proposa pujar el sou, quina és l'oposició furibunda a aquesta pujada de sou? Alguns empresaris i, sobretot, els polítics de dretes, que no volen ni sentir parlar de pujades de sous. Quan jo penso que torpament estan caient en la trampa de dir, bueno, sí, serem quatre rics. Clar, com que ells els hi va bé, doncs ells hi porten a l'Edu, que tu i jo no puguem anar a viatjar.
I molts ja venen de famílies bones.
Sí, sí, ja ho tenen tot ben apamat.
Ja està apamat, i ells els importa tres
títols. Amb títols, sí. Recordin, amb bones feines, perquè, esclar, ja torno a recordar, està demostradíssim a Espanya que els que tenen passat, per dir-ho així, vinculat al poder, bon cognom, cognom conegut, genèticament són superiors.
Sí, home,
perquè estudien millor.
Tots els jutges d'abans, els seus fills i filles, són jutges ara.
Procuradors de l'Estat, advocats de l'Estat, funcionaris del càrrec.
Sí, sí, sí.
Tu mires i les portes giratòries són bastant evidents i els cognoms, tu rasques, i hi ha un alt percentatge. I això els que critiquen no tenen raó. Ja saben que Espanya, si tu et pertanys a bona família, genèticament estàs més predisposat a treure bones notes i a que els teus màsters siguin aprovats. Això està claríssim, però és una qüestió de genètica.
Oh, imagina't el càrrec que
Espanya no,
que han entrat Iceta, allà a París, amb casa,
home, sí,
cotxe, això,
bueno,
de
però
tot. No, no,
sí, sí.
Ho ha guanyat per mèrits.
I tant.
Que no té ni el primer de carrera.
I tant, i
però
tant.
Sí, sí. Jo dic amb tots els respectes perquè no té carrera, però vull dir que
i que segurament és un tio molt capaç de
el que ha fet carrera diplomàtica, ha fet ciències polítiques, ha treballat amb això.
Mira, jo amb els càrrecs polítics així que tinguin una porta giratòria, tampoc són bastants, però
són tots.
El problema és tot allò subjacent que no es veu amb la crosta aquesta famosa de advocats de l'Estat, procuradors, és a dir, hi han milers, no són 10 polítics o 15 que mira, doncs agafen un lloc i hi han milers de persones treballant en llocs d'oposició duríssima i que curiosament, vaja, jo conec algun que altre advocat o advocada que ha intentat ser advocat de l'Estat, per exemple, i les oposicions són duríssimes. Han de cremar-se les celles anys i no han aconseguit entrar. I resulta que rasques les nòmines de molts advocats de l'Estat, procuradors, en cortes, no sé quantos, i al final rasques, hòstia, doncs aquest cognom em sona. Ah, aquest altre cognom, no és la filla, no és d'aquell que era general del Franco, genèticament són superiors. Per
sí,
tant,
sí.
Això, aquest rics, aquesta teoria tan brillant, a Espanya no funciona, perquè a Espanya
però
la meritocràcia és per genètica.
Jo, hi ha una cosa que em preocupa, i no ho dic per a nivell general, sinó a nivell petit també.
Sí.
És a dir, per què la gent que està fent mèrits, que treballa, que va pujant, que tal, mai pot arribar dalt de tot, perquè sempre ve un senyor de no sé on...
Bueno, o senyora.
O senyora,
bueno, que tenia més mèrits que tu.
Que el posen allà, no? Pum, dius, mi, però si jo porto 40 anys aquí pujant, treballant, des de baix...
No ho entens, tu, això.
No. Però, encara, tu imagina la gent que, ja dic, la gent que està estudiant diplomàtic, que està estudiant polítiques...
Sí,
si, no tens un cognom, no arribes a cap part, eh?
Bueno, un cognom i un carnet, no?
Mira els ambaixadors, no arribes a cap part, que no arribes.
Sí.
Llavors, l'avantatge que tens si ets un polític, avui dia, és que la gent no et vota, per tant, no treus...
Com que no vota?
Si la gent no et vota, no treus representació, però el teu partit
ja
trobarà un lloc. A Gas Natural, a Endesa, a Iberdrola, a alguna ambaixada...
Hi ha molt d'esforç, i moltes convencions de diumenge, I moltes assemblees...
Llavors dius, bueno, escolta, quan tu perds la feina, la perds. La feina que tens tu és a trobar-ne una altra.
Ja, ja.
I a lluitar, i a presentar-te pues oposicions. Però aquesta gent perd la feina i et donen una que encara cobres més. Venga.
Bueno, aquesta gent. No a tothom li passa. I tant de bo tots els que es dediquen a polítics, sobretot en àmbits petits, aconseguissin això.
T'estic dient els que porten tota la vida a la política.
Evidentment,
hi ha gent que...
No, quan... I que ha estudiat carrera política.
Sí, sí, bueno.
Són guanyat.
Però hi ha gent que han entrat a la política, s'han passat 4 anys i han plegat.
Bueno, doncs ja està, i continuen de la seva feina.
Pimentel,
bueno, jo no entraria en noms, a mi, perquè jo no conec els casos
Cuevillas,
concrets.
Sí.
Però insisteixo que aquests que han arribat a altíssims càrrecs, que després, mira, són 4, 10, 20, 1.000, com diria algú, la xocolata del lloro. Jo dic aquells que no es veuen, els milers i milers i milers de càrrecs, sobretot en la capital d'Espanya, que viuen a costa del cuento, amb uns sous guapos, i que tu preguntes i dius, per arribar aquí... Ui, per arribar aquí és duríssim. Ah, doncs aquest cognom. Ostres, que bé, no? Perquè, mira, genèticament està més predisposat.
Home,
i per això,
com jo.
Aquests, jo més que els que
a
es veuen...
A mi no hi ha Déu que em foti el programa.
Si una persona ha pringat 10 anys d'alcalde i ha perdut oportunitats per ser alcalde i després, mira, una porta giratòria aquí, no és que m'agradi, però no m'hi posaré.
Però jo...
No m'hi posaré.
Pues a mi no m'agrada.
No m'hi posaré. A mi no m'agrada, però no m'hi posaré.
És a dir, que m'imagina que jo hagués estat... Ara, amb
això és la xocolata al lloro.
Amb l'edat que tinc, hagués estat... Aquí a Vilafranca, per exemple, de home. Polític... No, poso a Vilafranca.
No entris en casos concrets, home.
No, però si em poso jo.
A Vilafranca.
Vale, pues
tu què vols ser?
A Santa Margarida de Montbui...
Ara.
Poso... Jo he sigut tota la vida polític...
Ara.
I arriba als 60 anys, ja no em vota la gent...
Bueno.
I perdo
pues
la regidoria... No, em col·loquen a gas natural.
Home, perquè has d'acabar de cotitzar, home, una miqueta.
Però que jo que com puc entrar en un lloc que no tinc ni puta idea?
Va, calla, no diguis paraulotes, primera. I segona, lees el marca, el as o el que sea... I amb això ja,
sí,
ja
que
està.
Jo flipo, perquè clar...
Bueno, però no et preocupis, que el que està a la política local no entrarà a Endesa o no,
no
sé què.
No, t'he posat un
perquè
exemple...
Perquè estàs posant exemples d'ajuntaments i no
un
és
exemple,
el cas.
Tonto.
Tu hauries d'anar més amunt. Hauries d'anar més amunt. No res. Ja hauries de tocar més. Escolta una cosa, acabant amb aquest tema, perquè si no aquí ens estem posant en camisa d'onzavares i jardins, que tu ja te'n vas de vacances. No cal que et posis
ai, senyor, m'ha vingut
amb jardins raros. Que
no, però si jo no volia dir res.
No
jo deia parlar del meu cas. Pensa que a mi, per exemple, no entenc perquè ningú...
Pues posa-t'hi a la política.
Però jo no entenc perquè ningú no m'ha fotut el programa. Si ja estic cansat.
Pues no, escolta, pues posa-t'hi a la política i així tindràs una porta... Escolta,
jo no
que tan fàcil és.
No,
vés a les assemblees.
S'ha de tenir... No, perquè s'ha de tenir esperit.
Ja, i vocació.
Jo soc contestatari, rebel, no em passo algunes coses.
No veixes.
No em passo res i, clar, sempre he tingut problemes.
Així de bé et va. No vagis a la política. Tu.
No, jo no, és que no tinc la capacitat d'encaix.
Escolta, aquests rics diuen que això que demanen, per si algú mal pensa, ja ens aparteixen que, com que són tan rics, no afectarà de cap manera el nostre nivell de vida. Vull dir que l'únic que estem dient és que part del nostre benefici ultra doncs vagi a parar a les polítiques socials de cada govern, però que ens ho cobrin. Que sempre hi ha hagut aquesta tendència que s'han fet venir molt bé alguns, per no dir molts empresaris d'alto copete, que és de que, ui, si ens exigeixes masses impostos, marxarem a una altra banda. És la típica xantatge, com també va passar en l'època del crack, quan els bancs van fer el que els hi va donar la gana, alguns, i caixes d'estalvis i de més, i quan va ser l'hora de pagar el pato, molts van dir, bueno, pues que el paguin, i que si no, doncs tanquin, com fan les botigues, i que altres bancs o altres allò es quedin això, i que com el capitalisme ja marca, doncs uns es mengen els altres i anar fent, ui, no, que es veu que aleshores ens arruïnarem tots. Va ser l'amenaça.
Et puc fer una comparativa estúpida i tonta?
Va, tu mateix.
No, és a dir, si jo no pago la hipoteca,
exacte,
el banc se'n queda a la caixa. Però si el banc se'n va a la merda,
sí,
a mi no em perdonen la hipoteca.
No, i tu, a més, amb els teus impostos i la teva calaix de les pensions, salvaràs el banc.
Però fixa que curiós, però jo...
Sí, sí. Això és el capitalisme.
Exacte, a mi em queda un any per acabar de pagar la hipoteca i no puc.
No, a tu se't quedarà la casa, la vida...
I seguiré pagant l'any que no puc.
No, et fotran a la presó per no pagar.
I aleshores ells...
Et deixaran, et desnonaran,
et foten les accions a la merda.
I tu els hi pagaràs la salvació.
I tu... segueixes devent la hipoteca amb ara, una gent que t'ho ha fotut tot.
Ara entens el capitalisme.
Home, jo l'he entès sempre. Pensa que jo soc...
Doncs amb aquest missatge s'ha estat vivint molts anys. És a dir, no us feu pagar impostos, que ens emprenyem i marxem, eh? I llavors...
Marxeu.
Vale. Vale. I aleshores diuen... Tots aquests diuen, bueno, ja està bé d'aquesta història. Nosaltres també som empresaris i també doncs, som intel·ligents i el que diem és el contrari. Cobreu-nos impostos perquè volem mantenir una societat que després ens comprarà els productes. Vaja, els superrics consideren que la desigualtat ha arribat a un punt d'inflexió i que quan més desigualtat, menys negoci tenen i que el seu cost per la nostra estabilitat econòmica d'aquesta desigualtat social i econòmica és greu i creix cada dia i ens perjudica. Cobreu-nos més impostos, coi! En resum, conclouen que necessitem acció ara i que cada moment de retard a l'hora de posar impostos a les grans fortunes del planeta amenaça les normes democràtiques i trasllada la responsabilitat als nostres fills i nets. I ara a veure quants bancs i Alto Copete i IBEX 35 desmentiran aquesta nota i diran que tots aquests són uns borratxos i uns tontos.
És que l'objectiu de les empreses de rics no és que Rafa Nadal els hi compri un Rolex. És que l'Àlex i jo els hi comprem un. Bueno, és a dir, que tinguem diners per poder-lo comprar.
Rafa Nadal, ja s'escarabajos de diners, ha fet un contracte amb un país de l'Aràbia Saudita, que, els països àrabs, per tal de vendre que aquell país...
Ja ho he dit, això va cap amunt.
Va, bueno, amunt, respecte als drets humans...
Hi ha una entrenadora, sí, que és d'aquí, crec, que entrena un equip de femení, o la selecció, i cada dos per tres perd jugadors perquè els pares els diuen que no poden
que no
jugar.
Poden.
Així tot juguen que semblen la cucaratxa.
Sí, 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 sembla exacte.
Van totes tapades i així, i no, no.
Pues no. Rafa Nadal, bueno, clar, el problema és que, efectivament, ja sabeu, fa dies vam descobrir que no tenia tobogan a la seva piscina.
Perquè no tens cabell.
I necessitava tobogan. Per tant, ha hagut de contracor, ha hagut de fer aquest contracte perquè s'ha de posar un tobogan.
Per cert, que mentre ell va anant cap allà... Cada vegada hi ha més gent que vol marxar allà. Per cert, Mourinho fitxat per Aràbia Saudita.
Què dius ara?
Sí.
Oh. I ara què, s'hi fotrà també?
Bueno, Mourinho, jo
I
crec...
I crear algun escàndol.
Bueno, jo crec que Mourinho...
Ja, bueno, està bé, tu mira, Mourinho. Quina gran persona.
Clar, bueno, pensa que el van treure del Manchester, del Chelsea...
Quina gran
del
persona.
Del Madrid, en el fons diu que va marxar, però van treure.
I ara vist que es van suïcidar.
Ha marxat de la Roma.
Molt bé, molt maco, aquest personatge. M'encanta.
The Special One, eh?
Sí, sí, no, Mourinho, one. Bon tio.
I ara Aràbia per acabar la carrera, suposo, i ell no és gran, eh? Que és més jove que jo.
Sí o no? Sí, no? Ara, ves la Wikipedia i...
Venga,
i comprova, a veure, Mourinho... Bueno, pues ja està, que la notícia és llarga, eh? Ara hi ha 2.640 mil milionaris al món, diuen, eh? 2.640. I amb tants mil milionaris, que jo no sigui un d'ells, també, ja és trist, eh? Hi havia, atenció, eh? Ells mateixos ho argumenten. El 2014 n'hi havia 1.654 mil milionaris. És a dir, gent que ja té, per dir-ho així, la vida arregladeta. Ara n'hi ha, 10 anys després només... 2.600. És a dir, que ha augmentat la xifra amb 1.000 milionaris més. O sigui, amb 1.000 milionaris més. Imagina tu com està de desigual el món i cap a on anem? Cap a empobrir encara més la majoria de gent i que aquí siguin quatre els riquetxons. I, evidentment, aquests quatre riquetxons ja tindran els seus menys riquetxons, eh, que lluitin per evitar que es pugin els sous a 1.200 euros. Mourinho, que el millor és tenir-los des de 700.
Mourinho té un any menys que jo, eh?
Ah, un mira, menys. Dius...
Jo que era més jove.
Sí, sí. Pepe del Bueno.
I, per cert, que no tots la gent, els diners... sí que li crida l'atenció, però no tothom el sap administrar. Ni administra allà el lloc on estan. Per exemple, ja ha marxat un dels grans cracs d'Aràbia Saudí, que no aguantava més. Benzema, diuen que també vol marxar. Que li és igual perdre diners, i comença a haver-hi una fuita. L'únic que s'ha adaptat bé és Cristiano Ronaldo, però la resta, comença a haver-hi una fuita de jugadors que diuen això no es pot aguantar. Mm. Per què? Pues perquè jugues en un camp que hi ha 300 espectadors, perquè fa molta calor, perquè, a més, has vist rebaixat el teu potencial com a jugador. És a dir, vull dir, si jugaves al Milan o al Barça o al Madrid... doncs tenies contractes de publicitat, però jugant a l'Ajnala, amb tots els respectes, no?
Sí.
És diferent, no? És diferent. La casa Conguitos, doncs no ho sé.
La casa Conguitos, bueno, no sé, tu, escolta.
Però vull dir que hi comença a haver-hi ja una revolta de gent que no vol anar allà.
Bueno,
però Mourinho ara va allà.
Bueno, doncs pues escolta, no seré jo qui li discuteixi res a aquest senyor.
No, però m'estranya, perquè és un home molt competitiu i que encara tenia possibilitats, però jo crec que ha cremat totes les naus. És a dir, aquest caràcter... tan eixut i aquest caràcter tan difícil, jo crec que acaba esgotant els clubs i els presidents. Per bé que l'afició els agrada. Perquè bueno, a Madrid estan encantats, no van guanyar res, una Lliga, crec, i una Copa del Rei.
Però ja està.
Amb tots els anys de Mourinho, però estan encantats.
No seria qui ho discuteixi, tot i que va ser una xacra, un càncer, per que van tot tenir durant uns quants anys i que, malauradament, el forofisme i el San Florentino van fer que molta gent ben parida, com no podia ser d'una altra manera, de l'afició del Madrid no ho entengués i caigués de quatre potes els postulats d'aquest impresentable que fins i tot, insisteixo, va conduir al suïcidi un àrbit. Vull dir que perquè se sàpiga tot. Perquè jo m'agrada recordar aquestes coses. Perquè no... Ah, Mourinho, vale. Pues, vale. Bueno, les seves crítiques als àrbits...
Se'n va allà i ja...
Ui, Real Madrid Televisió, es veu que ara també ja ataca l'àrbit.
Sí,
jo crec que el director de Real Madrid Televisió, que ja tothom ha dit als experts que Florentino el fa servir perquè pugui dir allò que Florentino com a president
fins
no pot dir.
Fins i tot avui Marca deia que han perdut el nord.
Total, bueno, això ja fa dies.
Perquè, clar, te fan les línies del fora de joc que ells
sí,
volen.
Sí, no són bones.
No són bones, llavors fan una línia, ells que no sé què.
I, per cert, obre una línia per acabar ja, perquè tu ja estàs a punt de... Hi ha hagut, atenció, perquè hi ha un jutge que ha obert això. Fans de Madonna denuncien per començar els... La denuncien a ella per començar els concerts 2 hores tard.
Sí, això ho té.
I es veu que pel perjudici que li va causar aquests fans el fet d'acabar 2 hores més tard, que no van poder tornar a casa per no haver transport, que no sé què, i que l'endemà es va afectar la feina, doncs per això, ja que ells van pagar molta pasta per un concert que havia de començar a tal hora, consideren que és un incompliment de contracte i que ha tingut conseqüències negatives per ells. I, per tant, van denunciar-la. I es veu que un jutjat de Nova York ha admès a tràmit aquesta denúncia. Aviso navegantes perquè es veu que Madonna ho fa per sistema, convoca el concert a les 9 i comença quan li dona la gana. Això aquí a Barcelona van ser testimonis. Va haver-hi gent fins i tot que va haver de marxar, que no va poder veure el concert, perquè 1 hora i mitja després encara no havia començat.
Però els que venen de fora i han d'agafar
exacte,
un avió, el que
i no,
sigui.
El que sigui, o el transport, o el que... No, bueno, que no. I total, que aquests l'han denunciat i s'ha admès a tràmit. Veurem en què queda tot això, perquè a veure si gent de per aquí també podria denunciar-la.
Bueno, escolta, em queden 30 segons per dir-vos que fins al mes de febrer.
Això. Adiós, Chochito, vámonos.
Ai, sí, però de moment dilluns a les 9 ja ha de ser aquí. Vale.
T'empenyaràs tu i les teves...
No, però la vida és així.
I les teves vacances. Vale. Ale, que vagi bé.
Adéu.
Adiós, Chochito.
Adéu, guapa. Beep, 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 beep